El matí de Ràdio Sabadell.
S'ha inaugurat la nova plaça de Montserrat Busquer a Rocafort de Vallbona. Cesc Prat, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu saps bé qui era la Montserrat Busquer?
En principi sí. Era una sabadellenca.
Era una sabadellenca, pedagoga.
Pedagoga musical, exacte. Una persona que molt altruista i bé, que ara li han dedicat una plaça, per tant, una persona rellevant, no?
Una persona rellevant que en aquesta població, Rocafort de Vallbona, on ja té una plaça amb el seu nom, coincidia amb el periodista i exdirector de La Vanguardia, Lluís Foix. Bon dia, Lluís!
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, amb ganes de que ens expliquis què recordes de la Montserrat.
Bé, recordo que va arribar a Rocafort ja fa molts anys i va estar, crec que una vintena d'anys, i va venir doncs per qüestions de tenir de trobar-se en un ambient saludable des del punt de vista climàtic, i bueno, i es va quedar allà i passava llargues temporades, potser quan feia una mica de fred a l'hivern doncs s'absentava i tornava a la primavera, però s'hi passava molt de temps i sobretot va tenir una gran implicació amb la gent del poble i molt especialment amb el jovent, amb els quals els hi va ensenyar doncs, a tocar la flauta, els hi va ensenyar cançons que estaven mortes o que s'havien oblidat ja i que ella les va recuperar. Va escriure un llibre doncs posant en record doncs totes les qüestions de cultura popular que ella anava parlant persona a persona, especialment amb la gent gran. Va fer un llibre que jo vaig tenir el privilegi doncs de fer-li el pròleg, i era una persona tan estimada que doncs no hi ha hagut cap problema perquè es posés el nom d'una plaça nom seu, que és precisament davant d'on ella vivia i davant o al costat d'on jo també tinc la meva residència, o la meva residència, la segona residència, que és el poble on vaig néixer, no? Era una persona culta, una persona que tenia un gran interès per recuperar les coses del passat, amb aquells aspectes culturals. Tenia una gran afició a la música popular, a recuperar les tradicions, i això doncs va fer que la gent que avui té doncs 40 o 50 anys, tothom s'hagués format no només amb els mestres que hi havia allà habitualment, no? Sinó s'hagués format amb una persona que tenia una mirada molt més profunda sobre la història del país, la importància de recuperar les coses viscudes per els abans passats. En definitiva, era una persona estimada, i el diumenge passat, el dia de Pasqua, precisament, hi va haver una gran participació de gent, molta més gent que no pas viu al poble, o sigui que molts van venir de fora, en dedicar-li aquesta plaça. Es va treure els gegants, es va tocar la flauta, es va tocar el flabiol, una dansa que ella va recuperar perquè estava, no sabia cantar la dansa de Sant Cosme i Sant Damià, doncs la va recuperar. En fi, una persona doncs que era molt culta, amb un gran interès per saber coses, i amb un gran interès també per saber les coses d'aquelles persones que eren, diguem-ne, que no havien sortit massa del poble, no? O que no havien tingut una oportunitat per una formació com la que ella tenia, no? En definitiva, una persona molt estimada.
Aquest era el peu, com si diguéssim, que la Montserrat tenia a la comarca de l'Urgell, però llavors, Cesc, també hi ha tota la trajectòria sabadellenca.
Mm-hmm. Bé, de fet, lliga una mica això de la Rocafort de Vallbona, ens va molt bé, primera perquè hi ha la plaça ara, I, de fet, el que reivindiquem és que algun dia fem alguna cosa des d'aquí Sabadell, que, de fet, és la ciutat on va néixer, on va morir i on va viure, la Montserrat. Després ho explicarem potser una mica millor, però jo crec que el millor seria per ella el nom d'una escola, i d'una escola bressol, segurament, perquè ella era molt especialitzada amb els nens petits, que a vegades semblen el més fàcil, no? A vegades el mestre ho donem, a l'últim que arriba li donen els nens més petits perquè sembla el més fàcil i en el fons és el més difícil. I ella tenia una sensibilitat especial per treballar i treballar bé amb els nanos més petits de tots, no? Per tant, això era un dels aspectes que la definien. I després, tot el que va fer Rocafort de Vallbona és una mica un compendi de la seva vida. És lligar la part musical, que ella va ser pedagoga musical, amb la part altruista, perquè i després ho veurem una mica millor, ella tenia un do per dedicar-se a la gent, per dedicar-se a la gent i als espais, no? I això és una mica el que va fer a Rocafort. Va recuperar les caramelles i ja fa 42 anys que les tenen recuperades. Va fer que hi haguessin gegants i avui dia en tenen 5 en un poble d'un centenar d'habitants. Va formar un grup de flabiolaires i l'altre dia n'hi havia 12 tocant, de diferents generacions, 12 persones més les que no devien venir. Un grup de grallers, que també n'hi havia 12, un nombre semblant, que segurament va ensenyar a més del doble, no? O sigui, ella, i després ho va recollir això en un llibre, i això no es fa sinó d'una manera altruista, no? Sinó recuperar aquest ball que deia el Lluís, i totes aquestes activitats no es fan sinó amb un pensament i una manera d'actuar, bé, no pensant en tu mateix sinó pensant en els altres, no?
De fet, el Lluís començava a parlar de la seva obra escrita, o sigui que de tot això, a banda de la seva implicació personal, n'ha quedat un llegat també negre sobre blanc.
N'ha quedat un llibre de l'any 1993, que és aquell que va prologar el Lluís i que és el folclore de Rocafort de Vallbona, que com tot és un espai petit, però això és important dintre del país, no? Perquè és un micro espai que et dona una mica la dimensió del que eren allà, no? Però de fet ella va escriure uns quants llibres i per un d'aquests llibres, o per dos d'aquests llibres, és que és una de les importàncies que té la Montserrat. I és que l'any 1977 va escriure un llibre que es deia Virolet Sant Pere, i l'any 81 el Virolet Sant Pau. Són dos llibres, però
això ho cantava jo de petit. Virolet Sant Pere, Virolet Sant Pau, no?
Mateix. Són cançons tradicionals que té la gràcia que ella, en el moment que es va acabar el franquisme, el Franco es va morir el 76, ella va publicar aquest llibre el 77, per tant, aquest llibre era l'únic material que hi havia que tenien a l'abast els mestres de música quan va començar la democràcia. L'últim material que hi havia era de la República i el següent que hi havia musicalment pels mestres de música era els llibres, aquests dos llibres de la Montserrat. Per tant, tots els mestres de música que han treballat en català en el nostre país, tots coneixen aquests dos llibres de la Montserrat. I aquí un dels factors importants, perquè ella això ho va recollir, ho va anar a recollir. Per exemple, del Virolet Sant Pere, ella va recollir una versió sabadellenca en què surt Sant Nin i Sant Non. Vull dir que no és allò d'agafar la versió que has trobat per internet, no, ella anava, buscava, escoltava, recollia, transcrivia i després et donava la versió quilòmetre zero.
És així com la recordes, Lluís?
Sí, efectivament, o sigui, el Cesc la coneix, diguem-la, amb la vessant sabadellenca, no? Jo la conec més aviat amb la vessant rocafortina, però efectivament era així, no? Una cosa que és interessant també assenyalar, que quan es va presentar el seu llibre a Rocafort, el que el va presentar va ser el Josep Vallverdú, que és un escriptor lleidatà, que acaba de fer 100 anys i que és una de les personalitats de la literatura catalana contemporània més notables, no? I va venir i ho va fer molt de gust, hi va haver una festa i sí, efectivament era una persona doncs que enraonava molt amb la gent, perquè per recollir totes les coses que finalment ella va reunir en un compendi, que després va ser un llibre, doncs va parlar a molta gent i parlava hores i els hi treia una mica els records de la infància, o sigui que en molts casos eren records d'ara fa 100 anys, no? I ella doncs les va anar reconstruint, les va anar refent, i en aquest sentit era una persona il·lustrada, no? Però a l'hora no era una persona que a vegades passa quan persones venen de ciutat, venen als pobles, que venen a donar lliçons a vegades, no? Pensant doncs que la gent local doncs saben poca cosa. Ella tenia una actitud contrària amb això, no? Sinó simplement que venia a aprendre i venia a escoltar i prenent nota de totes aquelles coses doncs que li explicaven i que creia que tenien una importància doncs per mantenir doncs per mantenir tota l'estructura cultural que hi ha a tot lloc del país, no? Qualsevol, per petit que sigui, doncs hi ha una cultura pròpia, singular, única, que tothom està molt orgullós de la que té, que és la seva, no?
Clar, un Josep Vallverdú, que per cert recordeu que és l'ideòleg del personatge del Rovelló, aquest gos que també ens ha delitat amb les seves aventures. Cesc, volies destacar per això altres vessants també de la figura de la Montserrat.
Bé, ara amb això que deia el Lluís, ara hi posaria una paraula que seria l'entusiasme, no? L'entusiasme, perquè ella era una persona entusiasta i que aquest entusiasme l'escampava per tot arreu. Això és el que va fer que l'altre dia, per exemple, hi hagués tants músics en un poble tan petit. Músics no, gent que a qui ella va ensenyar a tocar l'instrument i que devien tocar en un moment o altre, acompanyant a qui sigui, el flabiol o la gralla, i que l'altre dia, quan diu ignorem una plaça en el seu nom, patapam, els tens en allà, perquè ella generava aquest entusiasme, no? Però és que m'agradaria destacar també, a part d'aquesta vessant pedagògica, ella va estar 13 anys a l'escola Kennedy, que es deia, que és on ara hi ha la sala Miguel Hernández. De fet, la sala era la sala de l'escola aquesta, i després va passar a ser professora de l'escola normal, a l'escola de la Universitat de l'Autònoma, sent professora mestra de mestres, no? Mestra de mestres de música. Per tant, dintre del sector de la pedagogia musical, ella és un nom que dintre del nostre país és un nom clau, no? Això primera. Però després, lligat amb aquest entusiasme i aquest altruisme, un dia vaig descobrir, jo de fet m'hi vaig posar amb ella perquè quan es va morir vaig veure que a internet no hi havia res, hi havia 3 títols de 3 llibres que havia editat ella, però que no hi havia ni una frase explicant qui era ella, ni res, no hi havia res, perquè ella era una persona tan humil que ella feia i entusiasmava, però no es dedicava a escriure què feia, no? I aquí és on jo m'hi vaig posar, perquè sabia que havia fet coses, i dic, home, sumem tot el que sabem que ha fet, que segur que ha fet moltes més coses. I posem-ho tot en un sol lloc i a veure si quina dimensió té això, no? I té una dimensió, jo crec que important, no? Per poder-li posar això, un nom d'una plaça o d'un carrer o d'una escola, que és el que pensava jo, no? Una de les coses que vaig descobrir va ser que, per exemple, el centre Antaviana, que depèn del Parc Taulí, el centre de salut mental del Parc Taulí, un dia la directora li va demanar una música pel festival de final de curs, ella ho va fer, i els 12 anys següents la Montserrat es va dedicar a muntar-los cada any i sense cobrar tot el festival, i a vegades el feien a la Fràndola, eh? Els hi muntava tot, els hi feia una part de teatre, una part musical, i se n'encarregava així. Això no ho fa tothom, vull dir que és una cosa que no fa tothom, no? Que s'ha de tenir un tarannà una mica especial per fer una obra com aquesta, no? I com això, segur que feia altres coses que tampoc ara no ens han arribat, que ella feia pel seu cantó, que qui ho sap, evidentment, ho valora molt, però que si no ho posem tot en el mateix lloc, no ho sabem, no?
N'hi ha dues que sí, Joventuts Musicals i Coral Belles Arts.
Bé, una de les altres coses que va fer la Montserrat va ser animar, també així amb l'entusiasme aquest que dèiem abans, un grupet que hi havia a la Puríssima als anys, final dels anys 60, cantar junts, i d'aquí va néixer l'embrió del que és avui la Coral Belles Arts de Sabadell, que té 53 anys, que es compta que té 53 anys, perquè ell el que va fer va ser assajar amb ells durant 3 o 4 anys i el dia que van dir, ostres, ara comença a sonar, potser que ho fem més seriosament. Llavors ella es va retirar i va dir, doncs ara busquem un director, no? I de manera que la història de la coral fins fa uns 15 anys havia començat l'any 71 amb el director Pere Puig, però ningú contava la part prèvia, que és on era ella, on això que havia fet ella, que ella tampoc ho havia escrit ni ho havia reivindicat, però que dius, home, aquí va haver alguna cosa, ella va fer alguna cosa, va estar 3, 4 o 5 anys assajant amb aquesta gent i en el fons van ser l'embrió, la llavor d'aquesta coral que avui dia encara va i que té, hi ha 55 cantaires, vull dir que funciona perfectament i que si ningú no hagués reivindicat el seu nom, igualment que amb l'Onda l'Antaviana i amb altres coses, passaria desapercebut completament.
Recordes aquest entusiasme de la Montserrat, Lluís?
Sí, tant que sí. I també volia també posar de relleu com era un prototip de persona que fa molt perquè la distància que hi ha entre la Catalunya urbana més cultivada, amb més poder adquisitiu, amb més iniciatives perquè doncs, han fet més coses, perquè han tingut més mitjans, entre aquesta Catalunya i la Catalunya rural, que ve, doncs, en el cas de Rocafort, doncs, ve del segle XI, i que s'ha anat reformulant i s'ha anat amuntegant totes les tradicions, les creences, les malalties. Doncs jo crec que la Montserrat era una persona que feia possible que entre aquests dos mons hi hagués construït un pont perfectament transitable, no? Cosa que a vegades hi ha hagut una gran separació entre el món rural petit, més aviat doncs, de dimensions culturalment doncs, limitades, per raons de mitjans i perquè les persones no sortien, i aquest altre món, que era el món urbà, no? Doncs la Montserrat, doncs, jo crec que jo destacaria molt, ella sabia construir aquest pont entre el més arcaic, antic, més autèntic, si es pot dir d'aquesta manera, del que és la Catalunya interior, la Catalunya comtal, diguem-ne, no?, i la Catalunya d'avui doncs, desenvolupada amb la gran metròpoli de Barcelona, amb tot el Vallès i tota la gran conurbació metropolitana, doncs jo crec que això és una qüestió que cada cop serà més recurrent, en el sentit de que la meva opinió, i a vegades n'havíem parlat amb ella, que l'aristocràcia del futur no viurà als grans barris o als barris més benestants de les grans ciutats, sinó que s'atensarà més al camp, perquè l'aristocràcia estarà més aviat amb la natura, amb recuperar aquelles coses que venen de sempre i que, malgrat que les han volgut, per les raons que sigui, per la migració massiva, perquè molta gent va fugir del camp perquè no tenia altra opció, doncs que aquesta retrobada entre la gent que ha estat a la ciutat o ha estat al món i la gent que s'ha quedat allà, que això quedi molt més nivellat, que és el que està passant en aquests moments, no? I la Montserrat, en aquest sentit, a l'estar interessada en tot allò que et fes referència a les persones que han viscut allà i que han aguantat la terra i que han aguantat, que han viscut en els termes, que han fet les cabanes, que han patit, que han passat per períodes difícils, que han viscut les situacions més dramàtiques que ha viscut tota societat, doncs que aquestes dues Catalunyes, si és que es pot parlar així, doncs es retrobin, perquè sumant doncs surt un país molt més ric, no? I en aquest sentit jo crec que la Montserrat va ser un element molt, 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 molt important, perquè el que deia ara el Cesc, no? Doncs que el diumenge de Pasqua hi hagués doncs, molts joves, o no tan joves ja, perquè tenien 50 anys, que tocaven el flabiol o que tocaven la ratlla, i que portaven els gegants, que eren cinc, perquè l'última el va fer ella i allà el van presentar l'altre dia. No? Vull dir que en aquest sentit hi ha també l'aspecte sociològic, a més de l'aspecte musical i l'aspecte cultural. No?
Doncs, Lluís, t'agraeixo molt que hagis agafat la trucada de Ràdio Sabadell per glossar-nos la figura de la Montserrat Busqué.
Molt bé, molt de gust, Uixet, eh? Moltes gràcies.
Fins adéu, la Lluís. Pròxima.
Molt bé, gràcies.
Molt ràpid, Cesc, l'experiència que ens deies també que va portar la Montserrat a Joventuts Musicals i el que volguessis afegir per tancar.
No, no, això de Joventuts Musicals era la part de la coral, eh? Era la part de la coral Belles Arts, perquè bé, ella tenia... A veure, espera, perdona, perquè...
Em sona que hi havia com uns materials didàctics o alguna cosa així que ella havia preparat.
Sí, entraria dintre de tota la part aquesta didàctica. Ella va ajudar... Hi va haver un pla de l'Ajuntament al final dels anys 70 i 80, quan començava la transició, en què van demanar ajuda a diferents especialistes del sector de les arts, i ella va col·laborar també a fer tota la part musical. Però són totes aquestes activitats o tota aquesta feina que ella feia, que la gent que en aquell moment va estar amb ella ho recorda perfectament, però que tampoc no és que hagi passat a... Tampoc no queda firmat això, el que queden firmats són els llibres, n'hi ha uns quants i molts en col·laboració amb altra gent, vull dir que no és l'única autora, però que bé, és tot el llegat que tenim d'ella, i a mi m'agradaria això, si busqueu Montserrat Busqué la Viquipèdia, teniu una mica de resum de totes les activitats aquestes que ella va fer, i que segurament si no les haguéssim agrupat amb un parell d'articles haurien passat desapercebudes, i a mi potser m'agradaria destacar això, que a vegades hi ha gent que pot passar desapercebuda, la gent que la coneix en aquell moment la té molt present, però que si no hi ha ningú que allò en fa un article o en fa una petita biografia i ho recull, al final el temps s'ho endú tot, no?
Cesc, moltes gràcies per parlar-nos de la seva figura. Queda pendent que ens vagis explicant com evoluciona aquesta petició, a veure si veiem el seu nom, ja que ella no es va dedicar a fer-se memòria d'ella mateixa, a veure si s'aconsegueix que en alguna instal·lació, en alguna cosa visible de la ciutat, puguem recordar sovint quan la veiem qui era la Montserrat Busqué.
Molt bé, perfecte.